Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joan Tibalcells. El grup parlamentari de Junts per Catalunya mostra tot el seu suport a la decisió adoptada per part de la presidenta de la cambra i líder del seu partit, Laura Borràs. Per això, des de Junts no convocaran cap de les comissions en què ostenten la presidència. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Junts per Catalunya segueix les recomanacions de la mesa del Parlament i els seus diputats deixen de treballar fins que no es convoqui la comissió de l'Estatut del Diputat. Ho explica la portaveu del partit, Mònica Sales.
Nosaltres seguirem les recomanacions de la mesa del Parlament, és a dir, aquelles comissions que depenen de presidents de Junts per Catalunya no es convocaran i en cas que se'n convoqui alguna, nosaltres no hi acudirem i, per tant, entenem que no hi haurà quòrum i no es podran celebrar.
La comissió del diputat, que fins ara estava presidida per David Saldoni, de Junts, ara passarà a mans d'un altre membre del partit, Jaume Alonso Cuevillas.
I precisament fa poca estona, Anna Grau, diputada del Parlament per Ciutadans, ha afirmat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que l'actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, és una amenaça per l'autogovern de Catalunya.
L'economia catalana està molt mal gestionada, paguem els impostos més alts d'Espanya i tenim uns serveis de pena. És molt escassament democràtica i transparent la gestió de l'autogovern català en aquests moments. El Parlament de Catalunya ha dit que és com el Pentàgon, però tot i així l'autogovern de Catalunya és molt important. La Laura Borràs ara mateix és una amenaça, o sigui, l'amenaça més gran per l'autogovern de Catalunya des de Felip V i la Guerra Civil.
Tot plegat, recordem, després que la mesa del Parlament hagi proposat que els organismes i comissions de la cambra aturin la seva activitat pel cas Juvillà. I els bombers donen per controlar l'incendi de Peralada. El foc ha cremat unes 31 hectàrees, sobretot conreus, pastures i zona d'arbres i matolls. L'incendi s'ha donat per controlat fa mitja hora, però els bombers continuen treballant a la zona, remullant punts calents i controlant el perímetre. El municipi més afectat és Peralada, a l'Alt Empordà, però també ha cremat zones del terme municipal de Figueres i de Cabanes. El control del foc ha permès reobrir el trànsit de la Nacional 260 entre Figueres i Vilajuïga. També s'ha reprès la circulació de trens entre la capital de Portbou i Figueres. I com ja va passar a Santa Coloma de Gramenet fa 3 anys, Cornellà de Llobregat ha recuperat la figura dels antics serenos, un cos de vigilants nocturns creat al segle XVIII per fer d'agents cívics a les nits i matinades. Amb aquest servei es vol millorar la sensació de seguretat i confiança dels ciutadans als carrers, especialment de les dones. Així ho ha justificat l'alcalde de la ciutat, Antonio Balmont.
Hem recuperat també perquè en els temps que vivim aquest és un pla d'actuació també social. És un pla de recuperar unes persones d'aquesta situació també inesperada de trobar-te sense feina, incorporar-los a una tasca comunitària tan important com és la que estem plantejant, donant-los un valor i plantejar-los que estan fent una gran funció per a la seva societat, que en aquest cas és la societat local, no?
Els serenos de Cornellà recorreran a peu i en parella als barris de Sant Ildefons i la Gavarra entre les 11 de la nit i les 6 de la matinada, connectats en tot moment amb la Guàrdia Urbana de la ciutat. I els treballadors del Servei de Recollida d'Escombraries de Vilanova i la Geltrú al Garraf han convocat una vaga indefinida a partir de l'11 de febrer. La plantilla exigeix que la nova licitació del servei convocada per l'Ajuntament inclogui el seu conveni laboral. El govern vilanoví sosté que ha procurat protegir els drets dels treballadors amb la nova licitació, establint que la nova empresa haurà de subrogar la plantilla actual. Tot i així, ara està en mans de la resolució del Tribunal de Contractes. I ara els esports amb Pau Massip.
La jugadora del Barça, Irene Paredes, serà baixa pel partit de demà contra el Llevant després de ser positiu en Covid-19. La seva baixa se suma a les d'Aitana, Segornevich, Mariona i Bruna. Amb qui sí que podrà comptar Jonathan Giraldez és amb Alexia Putellas, que ja està recuperada de les molèsties al genoll que li van impedir jugar a la darrera jornada contra el Betis. I encara en futbol, en aquest cas futbol internacional, la selecció xinesa de futbol ha quedat eliminada del Mundial de Qatar després de caure contra Vietnam per 3-1. Amb aquesta derrota, Xina queda penúltima de grup amb tan sols 5 punts, sense poder optar a la tercera plaça del grup que dona accés a la repesca. Pel que fa a la selecció de Vietnam, ha aconseguit una victòria històrica, ja que havia perdut les 7 trobades anteriors contra les xineses. I el jugador de futbol americà Tom Brady ha anunciat oficialment la seva retirada als 44 anys. Ho ha fet a través d'un missatge a les seves xarxes socials. En el missatge explica que ara vol centrar-se en altres qüestions i ha recordat a tothom que l'ha acompanyat en el seus 22 anys de carrera esportiva. Brady ha estat campió de la Super Bowl en 7 ocasions.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem ara de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana estrena web, un portal més accessible, amb més continguts, més formats, l'actualitat que t'interessa. catalunyacristiana.cat, una nova web pensada per tu. Acompanya'ns. Aquest dissabte, excepcionalment, el programa Trotamundo serà a les 9 del matí, degut a la transmissió especial a les 11 del matí de la presa de possessió del nou bisbe de Terrassa. Podràs escoltar Trotamundos a les 9. No li perdis la pista. Aquest dissabte 5 de febrer, Trotamundos amb Miquel Mercadal a les 9 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 5 i 5 minuts. Jo sé que aquest és un argument pràcticament que repeteixo tots els dies, perquè me n'adono de sobte a les 5 i 6 que ja han passat dues hores i que ens queden 54 minuts només de programa. Que ràpid passa aquest temps de ràdio que es diu Tot anirà bé i que compartim tots els dies entre les 3 i les 6 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Un passeig per les idees, però també un passeig per la vida i per les vides de les persones que hi ha al darrere d'aquelles notícies que arriben a la primera plana de les informacions, no? I això que anem a fer ara, jo ho explicava abans, és una cosa que de veritat els dic tenia moltes ganes de fer, perquè és un d'aquells temes que tinc la sensació que en parlem molt i sabem molt poc de què estem parlant en realitat, no? Perquè efectivament ens omplim d'arguments que segurament hi ha una part de veritat amb tot això, no? És a dir, és evident que l'organització d'uns Jocs Olímpics del Pirineu doncs tindrà un impacte ambiental, és evident, no? Però fins a quin punt? I serà bo o no serà bo? Tindrem, efectivament, una gran inversió econòmica i una gran projecció a l'exterior? Val la pena tenir-la o estem fent un pan para hoy, hambre para mañana, d'alguna manera? Són tots aquests els arguments que han donat peu a que avui vulguem parlar dels Jocs Olímpics sense polítics a nivell de partit, sí amb alcaldes, perquè ens sembla interessant, i aquesta és una cosa que l'experiència ens ha demostrat, que quan parlem d'interessos municipals, aquí els colors queden una mica en segon terme per davant de les necessitats i dels beneficis que una cosa com aquesta pot comportar per una determinada localitat, no? Toni Padilla, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Toni Padilla no és alcalde.
No.
De moment. De moment,
va haver un Toni Padilla alcalde de Castelldefels,
cert.
Però no, res cap mena de connexió més enllà del cognom.
No, el Toni és periodista esportiu del El diari Ara, és autor del llibre Atlas de los Juegos Olímpicos, de los Sueños Olímpicos, que el tinc aquí al damunt de la taula. Un dia haurem de parlar només d'aquest llibre, perquè és molt bonic, realment, no?
És que les històries que ens donen els Jocs Olímpics semblen realment parides a la ment d'un guionista.
Hi ha històries
que algunes d'elles són de superació, amb barreges d'històries de política, de guerra, històries positives, històries negatives, hi ha de tot. La capacitat dels Jocs Olímpics de crear, de generar relats és sorprenent.
Un dia en parlarem amb calma d'aquest llibre. Avui en parlarem una mica més del teu article que vas publicar ara fa uns dies i que realment tenia molt a veure doncs, amb el tema d'avui, no? És el que ens ha, el que ens ha portat a convidar-te, no? Autor del llibre, com diem, però també dels Jocs Olímpics als Pirineus, una aposta pendent del tauler polític. És així com es diu el teu article que vas publicar ara fa uns dies.
El diumenge, no? Aquest diumenge.
Aquest diumenge. Què és el que volies posar de manifest amb aquest article?
Bàsicament era una miqueta intentar ser molt didàctic perquè, com bé deies en la teva introducció, ara, per primer cop des del 1992, es torna a parlar de la possibilitat de que Catalunya sigui seu d'uns Jocs Olímpics, però a diferència d'aquells, són d'hivern. I això genera cert desconeixement. Això passa just en un moment en què el moviment olímpic està en plena transformació, perquè podríem dir que d'alguna forma va tocar fons, casos de corrupció, casos de dopatge, casos en què s'entregaven les seus dels Jocs Olímpics a països poc democràtics on hi havia molts casos també de corrupció urbanística, es feien obres a l'engròs, realment faraòniques, en què llavors no tenien sentit, hi ha moltes instal·lacions dels Jocs Olímpics d'Atenes o de Rio de Janeiro que estan abandonades, i això va portar el Comitè Olímpic Internacional a entendre que havien de canviar, havien de fer un nou model de Jocs Olímpics, i un de les possibles seus d'aquests nous Jocs Olímpics serien Catalunya barra Pirineu. Això és una història que ve de lluny. El primer cop que neix aquesta idea és el 2010 amb l'alcalde Areu, és a dir, que ha plogut i que ja es porta temps parlant. I això es barreja en molts debats i s'intenta posar sobre la taula tots els elements i és molt complicat, perquè és com s'escull una seu olímpica, com ha canviat el procés d'elecció d'una seu olímpica, ja no passa com jo abans, que tots voten un mateix dia, que sembla una mica com el jurat d'Eurovisió, no? Però també en polèmiques, en aquest cas. I de què es tracta aquesta candidatura que afectaria tant el territori? Aquí es barregen molts altres debats, i avui ho escoltarem totes les veus, perquè en molts casos també es barreja el debat de quin tipus de model volem pel territori dels Pirineus, no? Que recordem que és la part de Catalunya amb menys densitat de població, però que també té l'impacte més fort del turisme. Això per algunes persones és positiu, per altres és molt negativa, i tot va una miqueta barrejat. Per tant, era com posar sobre la taula tots els elements, perquè és un còctel on es barreja economia, política i esports. I ara mateix, el gran impediment per presentar la candidatura en ferm, el gran impediment és la manca de diàleg entre el govern de la Generalitat, el govern aragonès i el govern central.
De fet, hem vist a les últimes hores efectivament aquestes trobades per intentar llimar, no?, aquests enfrontaments que hi ha efectivament ara mateix entre els governs de Catalunya i el govern d'Aragó. No? Un cop tu has tingut ocasió d'estudiar tot, de parlar amb totes les parts, com farem nosaltres ara, permeteu-me que et pregunti, què et sembla a tu? Està bé que se celebren uns Jocs Olímpics a casa o no?
Dependrà del projecte. Sí, ara mateix es fa molt difícil de dir, perquè recordem que hi ha fins i tot pactat la idea de fer un referèndum a l'Alt Pirineu abans, a finals de primavera. Ara mateix encara, i si parles amb empresaris, si parles amb alcaldes, tant els a favor com en contra, tots et diuen que els hi falta informació encara, sí, sí. El projecte com a tal no ha estat presentat. Llavors, quan es presenti com a tal el projecte oficialment, el podrem valorar. Mm-hmm. Si escoltes el que està demanant el Comitè Olímpic Internacional, li veus un sentit. O sigui, el Comitè Olímpic Internacional, després d'anys de fer-ho molt malament, o sigui, podríem dir que des de Barcelona 92, que va ser com el model d'èxit d'uns Jocs Olímpics d'estiu, no s'ha pogut mantenir aquesta dinàmica. Doncs estan molt obsessionats en que els Jocs Olímpics tinguin sentit dins d'un pla per reforçar un territori. Mm-hmm. És a dir, vull veure quins són els detalls d'aquest projecte, perquè en funció del que diguin, jo prendré una decisió si estic a favor o estic en contra. Ara mateix em costa dir-ho, pel que dèiem, perquè hi ha una comissió tècnica que hauria de presentar l'informe definitiu a finals de març, mm-hmm. en què ja podríem dir a la Cerdanya s'hi farà tal prova, a la Vall d'Aran tal prova, al Ripollès quedarà fora, al Pirineu Aragonès tal prova, aquest informe definitiu. I aquí són encara no s'acaben de posar d'acord els diferents governs.
A veure si té una mica més d'informació la persona que ens acompanya, també, des del CAP, és el CAP del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Barcelona, i és el senyor Fernández Peña. Bona tarda, senyor Fernández Peña.
Hola, buena tarde. Soy el director, concretamente, del Centro de Estudios Olímpicos.
Bueno,
muchas gracias por invitarme.
Le habíamos hecho jefe igual. Oiga, cuéntanos un poco su visión sobre lo que para un territorio representa la celebración, en este caso, de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Bueno, unos Juegos Olímpicos de Invierno suponen una proyección extraordinaria de un territorio, primero desde el punto de vista de la imagen. Uh-huh. Hoy en día lo que se llama marca de territorio, que está muy de moda, y que va asociada a desarrollo económico, a mejora de infraestructuras y a turismo de calidad. Bueno, en primer lugar esa cuestión. Después, la mejora de las infraestructuras en la zona. Unos Juegos Olímpicos suponen también una oportunidad para mejorar la estructura deportiva de un país. En este sentido, los Juegos Olímpicos de Barcelona supusieron para España, y en este concretamente para Cataluña, la oportunidad de crear a través de centros de alto rendimiento, de crear a través de programas para deportistas de élite, una estructura deportista profesionalizada y competitiva. Una pena ha sido que desde 1992 no se ha avanzado en ese sentido, pero en lo que se refiere a los deportes de invierno será una oportunidad para introducir dentro de la estructura deportiva de Cataluña y de España, uh-huh. los deportes de invierno. Ya puede ver usted que yo estoy muy a favor del proyecto.
Se le ha notado un poco, lo cual nos parece bien, porque efectivamente cada uno tiene su visión sobre este asunto. Permítame, porque como yo, se puede imaginar usted, me paso la vida aquí hablando con todo el mundo, en aquellas personas que no son favorables, y luego tendremos ocasión de hablar con alguna, ¿no?, a lo que es la celebración, escucho fundamentalmente dos, tres argumentos que quedan muy claramente reflejados. Primero, es evidente que esto va a traer una riqueza, pero ¿realmente estamos hablando de una economía interesante o de un pan para hoy, hambre para mañana? ¿Realmente es el tipo de economía que necesita la zona? Esa sería una de las cuestiones. La otra, el atentado medioambiental que puede suponer la creación de determinado tipo de infraestructuras en lo que sería, lógicamente, una afectación directa a los territorios, ¿no? Ante todo eso, don Emilio, ¿usted qué piensa?
Bueno, que todo ha de ser una política de equilibrios. Me refiero a, desde el punto de vista medioambiental, imposible crear grandes infraestructuras como, por ejemplo, las que se crearon en su momento en Rusia, en Sochi, para los Juegos Olímpicos, con grandísimas inversiones y con gastos extremos en la creación, por ejemplo, de un tren que conectase una ciudad de clima más cálido que el de Barcelona con las estaciones de esquí. Después, desde un punto de vista medioambiental también, y desde un punto de vista económico también, unos Juegos Olímpicos contenidos en el gasto, unos Juegos Olímpicos que tengan sentido, que dejen infraestructuras para el turismo deportivo. Barcelona ha sido un ejemplo, lo ha comentado el anterior interviniente, Barcelona ha sido un ejemplo de una nueva era de los Juegos Olímpicos, que ha sido unos, fueron unos Juegos Olímpicos muy exitosos desde el punto de vista de la imagen y la economía, y fueron unos Juegos Olímpicos, aunque en aquel momento no se hablaba de sostenibilidad, fueron unos Juegos Olímpicos sostenibles. Yo entiendo que estos Juegos Olímpicos han de ser sostenibles y muy sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y han de ser también sostenibles desde el punto de vista económico. No demasiado gasto. Y colocarán a la región, colocarán a los Pirineos catalanes y a los Pirineos aragoneses en el mapa del mundo de los deportes de invierno y de los deportes y del turismo verde. Bueno, es una ocasión importante, siempre y cuando todo se haga desde la moderación. Ante unos grandísimos presupuestos, como por ejemplo los de Sochi, utilicemos un modelo que sea sostenible y que juegue con la creatividad, en la capacidad de transmitir imagen de país, en la capacidad también de hacer inversiones que sean empleables després de los Juegos Olímpicos, una de nuestras virtudes.
Anem a fer una cosa. Tenim dos experts amb nosaltres, com acaben de comprovar vostès. Toni Padilla, Emilio Fernández Peña, que estic molt content, de veritat, que els dos estiguin aquí des de fora del que seria, d'alguna manera, un interès, no?, en el directe, en la zona o de més. Però sí que tinc moltes ganes de parlar amb les persones que viurien els Jocs en primeríssima persona, tant des del punt de vista de l'afectació com dels beneficis hipotètics que poguessin suposar els mateixos. I, home, vull donar les gràcies, de veritat, a la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, que és la síndica del Consell General de l'Aran, la senyora Maria Vergés. Senyora síndica, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Ha escoltat vostè els arguments, no?, de les persones que ens acompanyen ara mateix. A vostè, quan li parlen dels Jocs Olímpics d'hivern, què li passa pel cos? Li ve de gust o no li ve de gust?
Bé, jo crec que aquests últims dies ja ha quedat clara la meva postura i la de la institució que represento i, en definitiva, de tot l'Aran, no? Ara escoltava aquesta darrera intervenció i és veritat, es parla molt de la qüestió turística i de l'esport, que és innegable. Però moltes vegades en aquest debat s'oblida realment el que això pot portar i l'oportunitat que significa per un territori que porta dècades d'oblit, dècades de manca d'inversió de tot tipus, que evidentment tant de bo no necessitéssim aquests jocs perquè arribessin, però per desgràcia no veiem més perspectiva que aquesta. I home, nosaltres ho tenim molt clar. El Consell General d'Aran va ser la primera institució en aprovar per unanimitat una declaració en favor d'aquesta candidatura, una candidatura que per nosaltres és una oportunitat perquè arribin les inversions que han d'arribar, i concretaré, tenim dos carreteres, la Nacional 230, que és una de les més perilloses de tot l'estat, i tenim la comarcal C28, que és la que arriba fins a l'estació d'esquí, que és la que està més col·lapsada sempre tots els caps de setmana, amb l'impacte que això també porta per la gent del territori. I parlo d'aquests dos exemples, però es parlava ara de Barcelona 92, i la pregunta que ens fem una mica és per què Barcelona 92 va tenir l'oportunitat de transformar-se i de posicionar-se al segle XX, i per què no pot fer-ho el Pirineu en aquests moments que tant ho necessita.
Ja. Doncs és exactament el que nosaltres estem plantejant avui al nostre programa, no? Entendre una mica el que pot suposar, no? El que sí és evident és que fins ara les persones amb les que hem parlat, senyora síndica, és que aposten efectivament a situar el Pirineu ja només en el que són les inversions, sinó també en el mapa mundial del que són els Jocs d'hivern. Li sembla interessant aquest reclam turístic que podria suposar de cara no ja ara mateix o durant la celebració dels Jocs, sinó també a partir d'aleshores?
És que és evident. En aquests moments el model turístic actual està en debat i tots som conscients que necessita reajustar-se i adaptar-se als nous béns i a les noves necessitats que tenen per base la sostenibilitat ambiental i econòmica. És que en això no hi ha cap dubte, i que ningú dubti que som la gent del Pirineu o la gent del territori, els que més interès tenim en que això sigui així. Però no cal oblidar que en aquests moments bona part del Pirineu té el seu PIB basat en el turisme. Una altra cosa és que debatem si aquest turisme és sostenible o no, si, diguem-ne, a nivell dels salaris de la gent que treballa en aquest àmbit estan ajustats o no. Tot això és un debat de model territorial que hem de fer. Clar. Però crec que això no pot condicionar el fet de que uns Jocs Olímpics puguin arribar a casa nostra.
Com a màxima responsable del Consell General de l'Aran, li pregunto, creu que finalment es posaran d'acord els governs de Catalunya i Aragó o què?
Jo ho espero. I ho espero perquè necessitem molta responsabilitat i molta generositat. Perquè d'una altra manera, si aquesta candidatura fracassa per eminentment qüestions polítiques i ideològiques, que això ja és evident que és així, algú ens haurà de venir a explicar quin és el pla B que hi ha pel Pirineu, en aquest cas per l'Aran. Perquè jo ja ho he dit en diverses ocasions i ho puc tornar a dir aquí. No hi ha hagut pla fins ara, no hi ha model de territori, però els darrers pressupostos, per exemple, en aquest cas, aprovats per la Generalitat, també demostren que no hi ha intenció d'invertir en el Pirineu. Per tant, si aquesta candidatura fracassa, repeteixo, per aquests motius, doncs que algú expliqui si no és uns Jocs, quina idea hi ha per casa nostra.
Dit d'una altra manera, li preguntaré tal qual, i per acabar, més enllà dels missatges idealistes, que jo li ben asseguro que aquí escolto uns quants cada dia, la seva sensació que és que o Jocs Olímpics o res.
En aquest moment és la sensació que tenim pels 40 anys d'experiència que portem. Tant de bo algú ens vingués a explicar quin pla hi ha pel Pirineu, perquè jo el desconec, potser és que jo no tinc prou informació, però els fets, i mira, en el cas de la Vall d'Aran, en els darrers 12 anys la inversió de la Generalitat al nostre territori ha estat del menys 84%. Menys 84%. Per tant, podrem entendre que pensem que els Jocs Olímpics o res.
Sí, sí. Ben clar, d'altra banda. Senyora síndica, de veritat ha estat un plaer, tant de bon dia tinguem ocasió de parlar molt més àmpliament com vostè es mereix en una xerrada per abordar tot el que és la situació, en aquest cas, de la Vall d'Aran. Un plaer, Maria Borges, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És la màxima representació de la política de la Vall d'Aran, en aquest cas la síndica del Consell General de l'Aran. Però també ens acompanya el president del Consell d'Alcaldes del Pallars Llussà i alcalde de Sant Esteve de la Sarga, el senyor Jordi Navarra. Senyor alcalde, què tal? Bona tarda.
Bones tardes.
I a vostè què li sembla, tot plegat? S'han de celebrar els Jocs als Pirineus o no?
Bueno, jo, si m'ho pregunten, contestar-vos perquè no sé aquests Jocs ben bé que portaran. En principi, totes les coses, totes les idees, totes les coses les fan bona intenció i són males. El que falta saber és a veure quina repercussió portarà el Pirineu i això de que ens diuen que són una oportunitat per nosaltres, bueno, està bé que sigui una oportunitat per nosaltres, però nosaltres necessitem moltes oportunitats.
Tenim clarament un problema, senyor alcalde, un problema d'escoltar-lo bé. La cobertura no és tan bona com ens agradaria. Aleshores, li demano pràcticament un sí o un no, no? Entre tots aquells alcaldes que vostè representa dins aquest Consell d'Alcaldes del Pallars Llussà, què és majoritari, el sí o el no? Ui, doncs ni una cosa ni l'altra. Aquí tindríem allò el no sabe, no contesta, probablement, o no puede contestar. 5 i 23 minuts. Hem tingut l'ocasió de parlar amb dos alcaldes més. Un d'ells, l'alcalde de la Seu d'Urgell, el senyor Francesc Viaplana. Ell defensa que els ciutadans del Pirineu decideixin una consulta si volen o no als Jocs Olímpics.
Creiem que pot ser una oportunitat i que el Pirineu no està per deixar passar oportunitat, però ja et dic, tot i això, crec que que quan es presenti el projecte i es posi més informació sobre la taula, podrem saber el que pot representar pel nostre territori. Bueno, crec que potser anem una mica tard amb això, amb que el govern expliqui el projecte, que crec que ho farem breu. De moment s'han explicat coses que seran els més sostenibles de la història i voluntats, però falta posar una mica de negre sobre blanc. I no estic parlant d'on es faran els jocs amb sí, o sigui, les competicions, sinó què representarà, i sobretot crec que el territori el que volem saber és quin projecte hi ha pel Pirineu de cara al 2030. O sigui, parlar del Pirineu del 2030 del 2040.
Hem anat a trucar a la porta també de l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha parlat d'un dels inconvenients de la celebració d'aquests jocs, com és el medi ambiental, i també ha assegurat que els Jocs Olímpics poden servir com a incentiu per visibilitzar més el seu territori.
En les èpoques en les que estem, que tothom està lluitant contra l'impacte ambiental, s'ha de saber exactament què pot implicar. Si realment, tal com et deia, que és el que ens van explicar, que el que es vol fer són proves allà on el lloc més adequat, per tant no se tracta de fer grans infraestructures, pot estar benvingut. També s'ha de tindre en compte el tema del clima. Cada cop neva menys i per tant, què pot implicar això, no? Jo crec que això és un dels temes una mica més candents, una mica més complicat, no? Que s'ha d'explicar bé i s'ha de veure com es farà això. No tenim els mateixos serveis ni la mateixa accessibilitat, tant a nivell de carreteres o de comunicacions com a nivell de fibra òptica. Per tant, donar-vos visibilitat, donar-vos a conèixer, de dir, som aquí i tenim aquestes necessitats, anem-les a cobrir. Si això ja mos ajuda a fer això visible, jo crec que pues, això que pot ser un bon incentiu.
Teníem pendent una qüestió, conèixer aquella pregunta que li feien fa un moment al president del Consell d'Alcaldes del Pallars Llussà. Crec que hem recuperat la comunicació amb el senyor Jordi Navarra. M'escolta, senyor Navarra?
Jo sí, no sé si em sentiu batres.
Ara sí, ara perfectament.
Això és una de les conseqüències que tenim aquí al nostre territori.
I que requereix una...
La manca de comunicació.
Sí, sí. O sigui, requereix...
La manca de comunicació com un servei tan bàsic com el servei de telefonia mòbil que... Bueno, ho heu pogut comprovar vosaltres mateixos.
No, miri, continuï,
perfecte. Continuï.
No, perfecte. No, li anava a fer una última pregunta, perquè tinc més convidats esperant per entrar, però sí que m'interessa molt la seva opinió com a president del Consell d'Alcaldes del Pallars Llussà, saber quina, d'alguna manera, és l'opinió majoritària, si en principi la bàscula s'inclinaria més cap al sí o cap al no.
No li puc dir això perquè no ens hem tingut ocasió de reunir-nos, ens reunirem del Consell d'Alcaldes, per saber quina és la nostra opinió, però vamos, jo crec que l'opinió serà de que ens falta informació. Ens falta informació d'aquests jocs, de com funcionaran, quan se parla d'infraestructures, quin tipus d'infraestructures es faran. I la comarca del Pallars Jussà és una comarca que no hi ha neu, diguéssim, no hi ha esports d'hivern, estem en una latitud més baixa encara que siguem a la vegueria de l'Alt Pirineu. I el que sí que tenim clar és que si s'ha de fer infraestructures i els jocs, les activitats o les proves s'han de fer en altres comarques, el que tenim clar és que el que es fa en una comarca, en una banda de la vegueria, ha de repercutir a l'altra. Perquè si no anirem pas massa bé.
Senyor Navarra,
Sí.
No, li anava a donar les gràcies per haver estat avui amb nosaltres i seguim amb una conversa pendent. Un cop es reuneixi aquest Consell d'Alcaldes del Pallars Llussà, jo el convido que vingui aquí al programa i que en parlem amb calma d'això i de la falta d'infraestructures evidents que efectivament han quedat palesa amb aquesta xerrada. Moltíssimes gràcies, senyor Navarra. Molt amable.
A vostè.
Gràcies. Bona tarda, alcalde. Un testimoni més i farem valoració final amb les dues persones que ens acompanyen tota aquesta estona, perquè efectivament el que estem veient, m'ha semblat, no sé, Toni, què pensa, no? Però molt, molt significativa les paraules de la síndica del Consell General de l'Aran, no? Que diu és que l'únic pla perquè vinguin diners és aquest, és que no hi ha un altre pla i efectivament aquesta inversió de menys 86% que ha assenyalat la síndica que ha fet el govern de Catalunya, doncs segurament li dona la raó, no?
Sí, és molt interessant perquè recordem que només dues comarques haurien de ser seu exactament d'esdeveniments esportius, la Vall d'Aran i la Cerdanya. Sí. La Vall d'Aran és on hi ha el suport més evident als Jocs Olímpics. Però el que és molt curiós, i ara escoltarem també la veu de les persones que estan en contra dels Jocs Olímpics, és que el diagnòstic és gairebé el mateix. És a dir, no hi ha una alternativa. El Pirineu està molt abandonat i les dades són molt significatives. És la part de Catalunya més poblada, tot i que té un territori molt gran, i fora del turisme no hi ha alternatives. Llavors, davant d'aquest fet de que no hi ha una sortida, s'han postulat dues opinions. Una és la que diu, aprofitem els Jocs Olímpics, i llavors hi ha l'altre punt de vista que diu... No, escolta, no acceptem només això, volem alguna cosa més. És a dir, per què no invertim els diners dels Jocs Olímpics en fomentar, per exemple, una xarxa de transports entre poblacions o diferents coses? És a dir, el diagnòstic és el mateix i és que no hi ha un pla pels Pirineus. Uh-huh. A partir d'aquí, els Jocs Olímpics s'hauran d'explicar molt bé per veure si poden encaixar com una solució de veritat a això o simplement seran 16 dies de joia i després els problemes serien els mateixos.
Jo tinc la sensació que la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic recolza més d'aquesta segona part, no en va, és la portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, Helena Guillén. Bona tarda, Helena.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, abans de tot. Bé, ho estava escoltant, no? Què és el que pensa? Per què vostès han constituït aquesta plataforma? Quins són els principals inconvenients que els Pirineus acullin aquests Jocs Olímpics d'hivern?
Bé, nosaltres el que fem és una crítica, no?, a aquest model d'un desenvolupament i una millora de les condicions socioeconòmiques de la població que sempre hagi de dependre de turistificar i terceritzar més, en aquest cas, el Pirineu. Nosaltres el que estem dient és que el Pirineu ja depèn de molt per sobre de la mitjana de la resta de Catalunya, ja depèn del sector turístic. Mm-hmm. I això no està solucionant problemes estructurals d'aquestes comarques, sinó que els està agreujant, no? Perquè al final el turisme, el monocultiu turístic, el que fa és que ens aboca a feines precàries i de temporada, no? Mira, l'altre dia sortia la dada que l'Observatori del Treball de Catalunya ens estava dient que el salari mitjà del sector turístic és 5.300 euros inferior al salari mitjà de tots els altres sectors, no? Mm-hmm. I a més, ens porta problemes d'habitatge, ens porta problemes d'especulació. El que nosaltres diem és que el que cal aquí és diversificar, no? I és això, és que hi hagin alternatives, perquè les alternatives al Pirineu són possibles en sectors productius, sectors que són necessaris, però clar, cal apostar fermament per aquestes alternatives.
Helena, que quan parlem amb tothom diu el mateix. Estem esperant a conèixer realment el projecte. Jo crec que vostès, per dir que no els hi cal, no? És a dir, perquè allò que porta implícit el projecte ja de per si no els hi agrada.
Clar, exacte. O sigui, per nosaltres que el projecte sigui públic és un mínim de transparència per part del govern. Eh? Mm-hmm. El que passa que, com he dit al principi, nosaltres el que fem, a més a més, és una crítica a aquest model de desenvolupament únicament dependent del turisme. Yeah. I, a més, també el que diem és que estem buidant aquesta paraula de sostenibilitat que s'ha dit tant durant aquesta estona, mm-hmm. és que l'estem buidant de sentit, perquè quan estem parlant d'un macroesdeveniment que té necessitats de recursos energètics, de recursos hídrics molt altes, quan a més estem davant d'un escenari de canvi climàtic, no? Que cada any que passa les condicions perquè tinguem un bon any per celebrar uns Jocs Olímpics d'hivern aquí al Pirineu són menys probables, doncs això no té res a veure amb la sostenibilitat que necessitem.
Clar. Helena Vergés, seguirem parlant, si és vostè tan amable. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i haver-nos aportat també la visió del per què no cal o per què no són importants aquests Jocs Olímpics o no, més que importants, perquè no són recomanables, ara sí, aquests Jocs Olímpics. Moltíssimes gràcies, Helena.
A vosaltres.
Bona tarda. Emilio Fernández Peña, hemos oído los argumentos de unos y de otros. ¿Con qué conclusión, con qué sensación se queda, señor Fernández Peña?
Bueno, estos Juegos Olímpicos yo tengo una sensación creo que fundada, de que van a depender de un gran acuerdo institucional entre los diferentes actores políticos, actores sociales, involucrados en el proceso. Si desde aquí, desde Cataluña, desde Aragón, desde el gobierno de Cataluña, desde el gobierno de Aragón, desde el gobierno de España, uh-huh. se llega con una unidad institucional a Lausanne con un proyecto, estos juegos se desarrollan. Esta ha sido la clave, una de las claves del éxito de los Juegos de Barcelona, uh-huh. con unos juegos no excesivamente caros, que han dejado unas infraestructuras que todavía son las infraestructuras más importantes de la ciudad en estos momentos, y que ha proyectado a la ciudad al mundo. Bien. con aspectos muy, 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 muy positivos. Con respecto a la sostenibilidad, pues yo digo lo mismo, equilibrio desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista del gasto. El turismo puede ser un sector importante para la zona, pero desarrollemos un turismo moderno para que los salarios sean mejores. Un turismo con valor añadido. Un turismo del siglo XXI, de mediados y la segunda parte del siglo XXI, con elementos tecnológicos que le den valor añadido, que haga que las noches que se quede la gente en los Pirineos después de los Juegos Olímpicos pues sean mucho mayor, que haya turismo internacional uh-huh. y que el gasto de estos turistas sea mucho mayor que el actual. Bueno, entiendo que debe valorarse todo esto, pero siempre desde la mesura, siempre desde el equilibrio, y siempre desde las aspecto o desde el enfoque de escuchar a todas las partes. Y necesario, absolutamente necesario, la unidad institucional. Porque ahora mismo, como ha dicho el primero de los intervinientes, el periodista del diario Ara, ya no se votan por parte de los miembros del Comité Olímpico Internacional varias candidaturas que van a luchar por ganar la candidatura de los Juegos, como ocurrió recientemente, o ha ocurrido dos veces recientemente con la Ciudad de Madrid. Ahora mismo, el Comité Olímpico Español Internacional, a través del Comité Olímpico Español, del Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña, el Gobierno de Aragón, presentarán una candidatura, acordarán con el Comité Olímpico Internacional el desarrollo poco a poco de esa candidatura, y el Comité Internacional Olímpico guiará a la ciudad hacia la organización de los Juegos en 2030. Sí. Se trata ahora mismo de un acuerdo y de un contrato, y se necesita el acuerdo.
Interesantísimo escucharle. Don Emilio Fernández Peña, gracias por estar hoy con nosotros. Nos quedamos con su teléfono, porque creo que le vamos a molestar más veces, si es usted tan amable. Muchas gracias.
Encantado.
Hasta luego.
Encantado.
Buenas tardes.
Y saludos desde la Universidad Autónoma.
Fantástico, gracias. Es al director del Centre d'Estudis Olímpics, el senyor Emilio Fernández Peña. Què penses, Toni? Perquè ho ha deixat molt clar. Hi ha hagut un moment que ha dit, si es posen d'acord les diferents institucions, i en aquest cas estem parlant de govern espanyol, català i aragonès, això està fet. Ho veus així?
Fet no, però hi hauria moltíssimes opcions. Al final cal saber també quines són les altres. Ara mateix sabem que hi ha un projecte presentat per Ucraïna, que aquest en principi ho tindria complicat, però que aquest està presentat al mateix nivell que la candidatura als Pirineus. Sabem que hi ha un interès de Sapporo, sabem que hi ha un interès de Vancouver.
Sapporo ja va tenir unes...
Sapporo va tenir el 72...
Sí,
de Paquito Fernández Ochoa guanyant una medalla d'or.
Veus, ja deia jo com sonava alguna cosa. Sí.
Vancouver, que les va tenir fa molt poc, 2010, per tant aquests tenen les instal·lacions fetes. I també s'ho està plantejant Salt Lake City, als Estats Units. Llavors, caldria veure com això, perquè una mica de... ara el que es tracta és que les candidatures olímpiques sempre les presenta el Comitè Olímpic, no un govern, no una alcaldia, no una regió, és el Comitè Olímpic Espanyol que el presenta. I el Comitè Olímpic Espanyol ja ha dit, hola, estem interessats en un projecte Pirineus. Perfecte. Llavors, ara falta explicar en què consisteix això, i estem en aquesta fase. No hi ha acord en com s'ha de batejar el projecte. Recordem que quan va sortir inicialment amb el projecte 2010, el títol que portava era Barcelona-Pirineus. El Comitè Olímpic Internacional li encantaria que fos la paraula Barcelona perquè ven molt.
T'ho anava a preguntar jo ara,
això. Està molt bé, Barcelona-Pirineus.
Sí.
Però han centrat en una fase política en què des del govern de la Generalitat agradaria que sortís la paraula Catalunya, que Aragó agradaria que sortís Aragó. Aquí han començat una miqueta les discussions. El projecte, que neix, evidentment, des de l'Ajuntament de Barcelona i des del govern de la Generalitat, ha de passar, per com dèiem, per Madrid, pel Comitè Olímpic Espanyol, que proposa també que siguin hi hagi unes seus a Aragó. Té tot el sentit que n'hi hagin moltes, però si el govern aragonès demana tenir el 50% de les instal·lacions, aquí tindrem un problema. Sí. Perquè no tenen les instal·lacions, no existeixen. Això implicaria construir-les, i el Comitè Olímpic Internacional el que li agradaria és uns Jocs Olímpics que puguis dir, hem construït poc.
Sostenibles.
És a dir, aquesta idea de sostenibles. Per tant, si es tiren molt d'acord d'un ni altre, es trencarà, ni arribarà a Lausana, o quan arribarà, arribarà tard, i haurà passat per davant alguna altra candidatura, sigui la japonesa o sigui la canadenca.
La propera vegada que vinguis, i esperem que sigui aviat, parlem amb calma d'aquest Atlas de los Sueños Olímpicos. M'encanta el nom, també, que bonic. Atlas
que
de los Sueños
la part bona de l'olimpisme és aquesta. L'olimpisme, al final, és un reflex una miqueta del que és la humanitat. Totes les històries bones, superació, somnis, igualtat, ja són. Ara també trobarem les dolentes, tramposos, dopatges i corrupció. Bé. És una miqueta el reflex de la humanitat.
Com la vida mateixa, això. Ha estat un plaer, Toni. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Senyors i senyors, 22 minuts i les 6 de la tarda, i ara fem una pausa. I quan tornem de la pausa estaran amb nosaltres elles, que són les nostres tietes, directament. En parlem de seguida a Ràdio Estel. El tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Comprant a Renfe amb ventilació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi tant sí com no fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb ventilació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
De què esteu rient? Què està passant aquí?
Home, que cada dia ens fas entrar més tard.
Però que no és veritat, és que faltan encara un munt de minuts.
A dos quarts.
Ja sé, quina hora és, però què voleu que faci? Vosaltres heu vist a quanta gent.
No t'enrotllis tant amb els d'abans. A veure, tu has d'anar a esquiar.
Jo quan? Aquesta tarda, dius?
No. Esquiar amb els Jocs Olímpics.
Jo no sóc esquiador.
Pues això. Pues llavors,
però estic interessat per les coses que passen al meu país. No em puc creure que no us interessi vosaltres.
Això no.
Si ens convé, no. Si no ens convé,
no,
si portarà
convé,
diner.
No ens convé.
Ah, no ens convé.
No ens interessa. És que havíem d'haver entrat aquí abans.
Escolta, podríem fer els Jocs Olímpics. Podríem presentar la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern de Badalona?
Pues sí.
Només allà a la Badalona. Posa't bé el micro.
Sí, ja vam lucrar
i amunt, Conreria avall. Perdona? El 2030, que encara tindrem a l'Albiol perquè ara tornarà a guanyar les properes eleccions, aquell tio es diu que vol uns Jocs Olímpics i li donen, eh?
Sí, han fitxat...
Que tiene poderío.
Què dius? Que tiene poderío?
Poderío,
sí. Com esteu vosaltres?
Molt bé.
Perquè heu tingut una entrada així de canyera,
bueno,
que no heu parat
de... molta estona aquí fora, estem esverades.
Però, escolteu, no, els dic de veritat que han entrat a l'estudi, que jo m'estava acomiadant del periodista, i allò que cada dia ens dones més temps.
Menys temps.
Menys
temps, he dit, no? Que ho he dit malament, també.
Bueno, aquest periodista tenia uns ulls molt macos.
Ah, sí?
Sí.
No m'he fixat,
que és la major... No, però deixa'm dir-te que en els últims temps l'única cosa que podem dir d'una persona és si té o no els ulls molt macos.
Sí, és veritat.
No tanta mascareta, tanta mascareta. Ara ja estem millor una mica, heu vist, eh? Que segurament s'acaben les quarantenes dels nens a les escoles.
Sí,
això està molt bé, no?
Sí, que això dels nens a les escoles és horrorós, eh?
Per què ho dius?
Home, perquè pobra canalla, tu.
Ja.
Ara, primer van dir... Bueno, i pobres pares.
Pobres pares.
I pobres avis. I pobres avis.
Vale.
Sí. Ja. Sí, primer van dir que els que no estaven vacunats havien de fer quarantena. Ara fa quarantena tothom, els vacunats, els no vacunats...
Ara ja no serà així. Si la cosa va bé, només farà quarantena la persona que doni positiu i aquell que tingui símptomes.
Normal.
No, però està bé,
per telèfon.
Com per telèfon? Què vols dir per telèfon?
Home, perquè serà per telèfon, perquè vull dir, no hi ha res concret, no et diuen res, no et visita ningú.
No et visita el metge, oi?
Bueno, a mi és que m'estàs parlant d'una altra cosa. Clar, no sabia jo que m'estaves parlant per telèfon, que la classe.
No, vull dir que el fet de que...
L'atenció del metge, és a dir, quan vas al metge.
Exacte, l'atenció del metge, on està?
Ja.
Jo t'haig de dir que la meva filla és mestra i va fer el Covid el diumenge, va fer una setmana, i li han dit, si tot va bé, dijous te'n vas a treballar.
Ja.
I ella, doncs, dijous s'anirà a treballar.
Ja.
I no sabem si és positiu.
Exacte.
Bueno, però et fas un test d'antígens.
Però te'l fas tu.
Sí.
Te'l
fas tu.
Clar,
o com et penses que vaig saber jo que era positiu?
No, si a casa meva ens els han
que
fet
tinc molts. Un problema. Us heu fet algun test d'antígens d'aquests?
25,
ja. Quan et fiques el palet pel nas, a mi em dóna per estornudar. Bueno, i plorar.
Clar.
No?
A tothom.
Sí?
Si et serveix de consol, ens
tu passa... Tu també estornudes.
Ens fem una neteja.
Ara anava dient, podríem fer-nos uns tests d'aquests aquí en directe un dia.
A plorar.
A veure els efectes que genera a la població. Com ho veieu?
Vinga, perfecte.
Per mi no cal.
I si
donem positius, escolta, a mi no podem sortir d'aquí, hem de fer aquí la quarantena.
No teniu ganes de fer més ràdio?
Vinga, ràdio.
Fem la ràdio non-stop.
Matí, migdia...
No, fem la quarantena en directe.
Estaria molt divertit poder fer una tancada aquí, per mirar si tenim Covid o no, i fer...
Però què, aturem Radio Estel? Perquè, clar...
Radio Estel.
Home, no, haurem d'anar al bany.
Bueno, a veure, no. Que se'n vagin els altres, deixem... El José que es quedi aquí al control.
Que es quedi bé.
El José que es quedi al control, que està aquí tancat i no se contagiarà.
Ja. Nosaltres per cert, què us sembla ja el tamany de cabell del José? Jo li estic insistint que s'ha de tallar el...
No,
Laura,
està
li has de parlar al micro.
Està guapo, està guapo.
Està més guapo amb el cabell més curt.
Bueno, jo no el conec.
No, està guapo així. Però... A mi m'agrada el cabell llarg.
Jo els trobo guapos així, els nanos joves.
Ah, sí, els nanos joves. Sí. Jo t'he de dir que em faig una mica gran perquè no entenc massa els pentinats.
Bueno.
Dels nanos joves. Aquella bueno. cosa amb el secador de mano, saps? Que fa com aquella on...
Això
on,
és no? un pentinat de velocitat. Xiu!
Ah, mira. Xiu!
No? Escolta'm, altra volta ja portava així quan va fer gris, eh? Que no te'n recordes de gris. Que ja
però era la brillantina, allò.
Era la bri... Clar.
No, però ara ja però ara no hi ha tanta tallat. Brillantina. Ara no. ja és més un secador de mano, no?
Sí,
no
es diu així? I gomines, perquè si no, no s'aguanten els cabells així.
Ja,
clar.
Ja.
A mi que no m'agraden són aquests rapats que porten i aquestes coses per aquí i per allà. No, això no.
Quan
no
parles d'aquestes coses, a què et refereixes?
Vull dir, els diferents pentinats que porten, per exemple, aquí un serrell i tot això arrapat...
Com els futbolistes?
Bueno, n'hi ha que sí.
L'altre dia sortia un futbolista del Barça que portava tot el cabell tallat d'aquí darrere sí. i aquí portava una tofa de color rosa.
Ah, sí,
vaig
sí,
pensar,
sí.
Però sí, no sí. ha sortit aquest...
Bueno, això és, les extravagàncies... Sí.
A mi m'agraden molt, molt les joies d'alguns futbolistes, no? Que són molt exagerades, com es veuen arracades molt grans, les joies.
Ai, sí, que
a mi tant, les coses...
Aquelles cadenes... Saps?
El rapero aquest, no?, que ara porta aquestes cadenes... Això. Com es diu, aquest rapero? Us en
no
recordeu?
Sé.
Aquest que té, que té, que té...
Recorda anys passats.
Eh?
A mi em recorda aquestes parafernàlies els anys passats, en èpoques, no sé, que jo tenia 18 anys.
Sí.
I quan em portava la policia algun agafat, pres i tal, que duien la medalla Amor de Madre i la medalla més grossa i l'anell més gros i el rellotge més gros. És una pena, però em recorda això.
Mira, has dit això i en aquesta visualització del personatge que estaves fent em faltava el cabell... Ai, el cabell. El pèl del pit.
El pèl del pit.
Sortint molt, no?
Exacte.
No, perquè ara els joves es deuen depilar.
Sí,
que
es deuen.
Láser, láser...
Que no tenen, sí.
Què dius?
Ah, mira, no, que ell té pèl, ell té pèl.
Ah, el que ha passat... A veure, un moment, perquè això és la ràdio.
Bueno, noi.
No, o sigui, el que ha passat és que el José Matosas s'ha baixat la samarreta...
Perquè el veiem que té pèl.
Clar, no? Eh? També li podríem fer passar aquí perquè ho veiésseu de més a prop.
No, no cal, ja ho veiem, ja ho veiem.
Perquè és un noi normal.
Estic descobrint...
Perquè és un noi normal.
Segons van passant els programes i segons anem agafant confiança, estic descobrint el plaer de ficar-me una mica amb el José Matosas, amb tot el carinyo.
Bé,
perquè a mi m'agrada molt el José Matosas com a tècnic. No?
Pues mira,
què? És un nano normal, per això no es depila. Si no, van aquests amb les cadenes, amb els anells, i van depilats precisament per això, per poder-se penjar aquí la cadena i no
clar. Se n'enrere. Em fa molt de mal. Jo una vegada ui, vaig depilar ui. Tot amb la cera. Però tot, eh? Des d'aquí, des del coll fins a les cames incloses. Perquè vaig pensar, ja que nedo, perquè nedava, dic, així guanyo
sí,
potser un
sí,
parell
sí,
de segons.
Sí, guanyes velocitat.
Sí, ja, sí, vinga. Quina cosa, quin mal, quin, per què, no?
Jo hi he fet, això. Jo he depilat, senyor.
Ah, és veritat.
Jo he depilat i cada crit... Ah! Però, noi...
És veritat que els homes són més allò de queixar-nos i de ploramiques una mica que les sí, dones, no? En general,
sí.
o què?
No, jo crec que sí,
també
eh?
El pèl és diferent, eh?
Clar.
L'arrel i tot és molt diferent. És
si s'haguessin de depilar i ells, amb 15 anys com nosaltres, ja el tindria més dèbil.
Clar, això té
però
a veure.
Però és que ara
no?
amb els làsers són, és una meravella. Amb el làser és una meravella.
Una meravella. Dir. Heu vist el festival de Benidorm, d'això el Verdini Dorm Fest, o què?
Tara.
Què passa?
Hombre, és que no. això és lo más de lo más, ara, eh?
Jo no ho he acabat d'entendre.
Jo tampoc.
Benidorm això... Fest. Però què us sembla la guanyadora? Chanel,
no, que no ho he vist, no ho he vist.
No, qui l'ha vist, això?
Jo l'he vist.
Jo l'he vist.
Vaig veure el programa.
Us he saludat, allò com Anna Verdaguer, Àngels Puig i Laura Rabanal,
sí,
bona tarda?
Sí,
ho he fet, això?
Sí.
No, avui no ho he vist.
Crec que no.
Ja, digue'l, ja que si ens pots despedir.
Ah, sí?
Crec que no, perquè com heu començat ja a pallissar-me...
Jo diria que no, perquè m'ha entrat molt l'eufòric.
Però ell ho ha dit.
Heu entrat, no has entrat, tu? Que només obrir la porta has entrat allò, com elefante en catxarreria. M'encanta aquesta expressió. Bueno, què tal això del Benidorm Fest?
Bé, jo feia molts anys que no veia aquestes coses, però coneixem molt de prop una persona que està amb la Rigoberta. I llavors el meu home, que és molt amable, i sempre diu, va, que hi és ella, anem a mirar. No vaig entendre res. Realment no vaig entendre res. Primer va votar, a més era carca, la gent, aquella noia del vestit rosa no em va agradar gens, no sé com es diuen.
Aquella noia del vestit rosa.
Oh, no em sortirà el nom. Quan parlàvem seguit era fantàstic. L'Alaska?
Alaska.
L'Alaska.
Alaska de l'Alaska de tota la vida. De los pegamoides, los dinarama.
De tota la vida com en Tutankamon.
A mi m'encanta aquella dona.
Sí, a mi també m'agrada molt. Feia molta
pena. Ell també, a mi m'agrada.
Qui és ell? Ah, el seu marit.
Bé, hi havia los jurados.
Sí.
Després havia el público que votaria.
Molt bé.
I a mig camí de la història, aquella senyora diu... Bueno, y acordaros que hay el 25% de votos...
És que eren tres. Eren tres. Sí, sí, això ho he llegit jo. Sí. Hi havia la part del públic, la part del jurat i després una part d'experts, no?
És un nom...
No sé.
No sé com n'hi deien, eh?
No ho sé, jo tampoc.
Però no quadrava res. I es va veure molt clar, que volien que guanyés aquesta noia, que és molt maca, que ho fa molt bé, però volien que guanyés aquesta noia.
Però va guanyar també amb la votació popular, aquesta noia. O sigui, ja no només en la general, i tant, va votar també la votació popular.
Popular va guanyar
sí,
ella?
Sí, també, bueno. També.
Hi ha un cristoquí que està amagant tot el que passa diari en aquest país.
Exacte.
També per seleccionar Eurovisió?
Bueno, perquè muntem aquest Cristo. Tu creus que el comissió ens demani...
Com el Festival de San Remo, a Itàlia. El Festival de San Remo, tradicionalment, és d'on surt la persona que va a representar Itàlia
sí,
a Eurovisió.
Sí, però aquí cada dia som més moderns i ho fem tot més complicat. I ja
per distreure'ns, de la realitat que
hi ha. Us en recordeu de... Bueno, el Francisco, que canta Francisco. Sí.
Francisco. Sí.
Que va anar a Eurovisió... Que
Latino,
va
no? Cantava Latino.
Cantava una cançó que deia Te robo y nos vamos.
Te robo y nos vamos?
Una cançó que es deia així, búscala, José.
Te robo y nos vamos. T'ho juro. A veure si troba Te robo y nos vamos.
Això, que t'explico, fa molts anys, potser fa 40 anys. I jo aquí ja vaig acabar amb el Festival d'Eurovisió.
Ni Rosa, quan va cantar allò del Europe's Living
a Celebration? No, ja no he vist cap més Festival d'Eurovisió ni res. Em vaig quedar amb el Francisco i aquella que cantava ¿Quién maneja mi barca?
La Remedios Amaya.
Home, però això ja fa 40 anys.
Jo recordo, a mi, el record bonic d'Eurovisió, era molt petit, Betty Missiego.
Oh, sí.
Oh, quin gran moment, Betty Missiego. Que va estar a punt de guanyar.
Sí.
Va estar a punt de guanyar. Després ja
no,
mai
tu perquè
més, no?
Ets més jove, però llavors en aquell temps, quan la tele era en blanc i negre, i sortia aquella roda que deia Eurovisió, i feia música.
I
la Carina, la Maciel. Jo vaig més enrere, Jo vaig a l'època de jo tenir 6 o 7 anys.
I què hi havia?
Aquella noia que no recordo com... Que anava vestida blau cel i anava descalça, francesa.
Sí, la...
Un altre descalça?
Això era Ariel Mathieu i no.
Ah, és el Francisco, aquesta cançó?
A veure.
Sí, a veure. Mira. Què et passa? Estàs? Perquè t'agrada molt el Francisco. Jo no me'n recordava d'aquesta cançó, és veritat,
Imagines. Home, tenia jo 20 anys, potser, quan cantava aquesta cançó.
I ja vas deixar de veure Eurovisió i de... Bueno. Qui era la senyora descalça?
És que no em surt el nom. Tu
sí, 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 era molt alta, era alteta, molt petita, molt primeta, no me'n recordo. No,
era gent que cantava molt bé en aquella època.
Bueno, era el Festival d'Eurovisió. Ara ja...
En fi, veurem a veure qui guanya Eurovisió, no?
Nosaltres no crec,
Jo crec que no. No dius que ho tenim molt bé?
Què dius?
Ho ha dit, que ho tenim molt bé perquè guanyem.
Ah, jo no tinc ni idea. Bueno. Però si jo no coneixia aquesta gent.
No, jo tampoc.
No?
La Rigoberta, sí.
T'ho juro que tampoc sabia qui era Rigoberta, de debò. No, però...
Jo la coneixia per això, perquè conec...
Sandy Show.
Sí.
Es deia Sandy Show.
Sandy Show.
Les marionetes. Sí. Cantava una cançó de marionetes.
Mira, aquesta. Jo havia sentit la cançó, però no havia sentit la versió espanyola de la cançó. Mira com serà això. Quina festa, I aquest és el record que tenies tu, Àngels,
Però de tenir 6 o 7 anys, No
ja
més,
veus.
I la tinc, i la veig, El veig
sí,
el color
sí,
del
sí.
Cel, la gassa... Bueno, perquè em va agradar.
Que bé.
Bueno, sí.
Va. Escolta'm, ha començat una campanya, un senyor que es diu Carlos San Juan, que és un metge jubilat, que té 78 anys, per aconseguir que els bancs no eliminin l'atenció presencial per a la gent gran. En només 4 setmanes ja ha reunit 100.000 signatures per la campanya. Són moltes signatures, mitjançant la plataforma Change.org, i el que vol és aconseguir un tracte més humà a les sucursals bancàries, ja que considera que la seva generació ha quedat apartada perquè, a dia d'avui, totes les gestions es fan telemàticament.
Ai, sí.
I això és veritat, no?
Totalment.
Totalment d'acord.
Per què ho veus? És a dir, que us en recordeu que quan van posar aquests caixers, inicialment en deien els caixers ràpids. Us en recordeu?
Sí.
Ara són qualsevol cosa menys ràpida.
I
són
cues.
Caixers per discutir-se i per barallar-se.
I que quasi mai van bé.
Per això et baralles. Ah, perquè les dius de tot.
A més a més, són operacions que tens que fer, que hi ha, bueno, treure-hi així encara, però si vols fer un ingrés, si vols fer un pago, si tal, que qual, què passa? Que com no te n'en recordes de com te n'ho has explicat el dia abans o un mes abans, estàs a quadros. I et diuen, no, doncs que l'ajudi un familiar o que el faci... No.
Això t'ho diuen, que t'ajudi un familiar?
I tant.
Sí,
i
tant.
I el de les llibretes, que si vols que et facin la llibreta et fan pagar, diu...
Sí, perquè les llibretes les volen suprimir. Ja no hauran llibretes, ja no en fan de llibretes. No les volen.
Què dius?
Que em ve molt de gust anar-me a barallar.
Ah, sí, no?
Sí.
Ah, jo em barallo sempre, eh?
Ah, sí? Baralla sempre?
Sí, sí, sí.
Ah, sou de barallar? Que t'hi va
boníssim.
Jo sí. Ah, i tant.
Però hem de parlar amb calma d'això, no?
Ah, la calma que tu vulguis, però amb això...
Amb educació...
Exacte.
Ara estic pensant que va entrar la Laura, que només ha entrat, ja em fot la bronca pel damunt. Imagina't el banc quan no sap fer anar el
caixer, no? La injustícia.
Què dius, Anna?
Tu un dia no has dormit bé, diu, avui tinc ganes de barallar-me. Jo li dic, no m'hi barallaré amb la meva parella. Me'n vaig a la caixa.
Sí.
Clar.
I tu te'n vas a la caixa.
I això ho feu?
No, home, i tant.
No, això no
jo
ho
sí.
Faig.
Jo sí.
Però no ho sap una mica greu, perquè, en definitiva, la persona que t'està tenent no és la responsable. A vegades també és una víctima de tot això.
No estic d'acord
amb aquesta
teoria.
Va, doncs vinga, Àngels.
No, jo tampoc hi estic, eh?
Un moment. A veure, Àngels, perquè no estàs d'acord.
Quan tu estàs treballant en un lloc de treball,
sí,
i has d'aguantar el que hi ha. Igual com estàs a sanitat, has d'aguantar el que hi ha. Per això estàs allà. La pobra caixera d'un supermercat passa exactament el mateix.
Clar.
Doncs, escolta, aguanta. T'has de caja de mona bonita, doncs t'aguantes.
Yeah.
A mi em tenen amargada. Perquè un dia, amb una llibreta meva,
sí,
treta amb el meu nom, del primer sou que jo vaig guanyar, que em van fer treure la llibreta,
sí,
de cop i volta... li envien els papers al meu home, que està, a més, jo li dic, escolta'm, no, que sóc jo la titular. Doncs pues no hi havia manera. Que no he aconseguit que em canviïn.
Ja. Yeah.
No, i llavors em diuen, ah, sí, ja ho veig, vostè la va treure als anys 50. Dic, doncs encara no havia nascut jo.
La setmana vinent parlarem de queixes.
Total i absoluta.
De quan un va per la vida i es queixa, no?
Sí, sí, sí.
Jo una vegada li vaig un reportatge al senyor que cobrava, perquè es cobraran en efectiu en aquell moment, les multes de la grua. Quan anaves a retirar el cotxe, el senyor que estava allà a la caixa,
sí,
i vaig estar una estona amb ell, i de veritat feia cosa, pobre home, eh? Dic, perquè, clar, vostè surt al matí de casa, es fica aquí dins, i des del primer moment la gent comença a escridassar-lo. En fi, sí, ja està.
També tens raó.
30 segons, ens queden.
Va. Por re,
ara em fa por la Laura, em fa por.
Però per què et faig por?
Perquè home, ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat.
Anna Verdaguer, Àngels Puig, Laura Rabanal... La setmana vinent ho farem més llarg, això.
A veure si és veritat.
Val? Gràcies. Que tinguem una setmana. Senyores i senyors, un moment, que he d'acomiadar el programa. Demà tornem, ja ho saben, vostès, a partir de les 3 de la tarda, tot l'equip del Tot anirà bé. No em dóna temps ni de dir els noms. Demà, però, tindrem calma. 3 hores de ràdio, com sempre, que són un passeig per la vida. Fins demà, gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
A Catalunya volem un servei sanitari més fort. Per això fem una inversió en sanitat pública de 5.000 milions d'euros addicionals els propers 5 anys. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.